A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 76a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Després, cadascú va continuar el seu camí. A, cap a la ciutat. B, a través de les contrades que semblava no conèixer prou, o gens, perquè avançava amb pas vacil·lant i sovint s'aturava per mirar al voltant, com aquell que prova de memoritzar uns punts de referència, perquè potser un dia li caldrà tirar enrere. No se sap mai. Els traïdors turons per on es ficava esfereït probablement només els coneixia d'haver-los vist de lluny, des de la finestra de l'habitació, potser, o des del cim d'un monument, un dia de pena en què, sense res d'especial a fer i buscant un reconfort en l'altitud, havia pagat els 3 o 5 6 penics i havia enfilat l'escala de cargol fins a la plataforma. Des d'allí devia veure-ho tot, la plana, el mar i aquests mateixos turons que alguns anomenen muntanyes, amb zones anyil sota la llum del capvespre, serrant-se uns darrere els altres fins a perdre's de vista, travessats per valls que no es veuen però que s'endevinen a causa de la gradació de tons i a causa d'altres indicis intraduïbles en paraules i fins i tot impensables. Però no totes s'endevinen, ni que sigui des d'aquesta alçària, i sovint allà on no es veu sinó una sola falda, una sola cresta, en realitat n'hi ha dues faldes, dues crestes, separades per una vall. Però aquests turons ara els coneix, és a dir, els coneix més bé. I si mai té ocasió de contemplar-los des de lluny altra vegada, serà amb una altra mirada, em sembla. I no només això, sinó l'interior, tot aquest espai interior que no es veu mai, el cervell i el cor i les altres cavernes on sentiment i pensament celebren el seu sàbat, tot disposat d'una manera ben diferent. Sembla vell i fa llàstima veure'l anar tot sol després de tants anys, tants dies i nits lliurats sense comptar a aquesta remor que s'aixeca des del moment de néixer. I abans i tot, aquest insaciable, com fer-ho? Com fer-ho? Tan aviat en veu baixa, com un murmuri, tan aviat rotund com el i per veure de l'encarregat de l'hotel, i sovint inflant-se fins a un rugit. Tot plegat per acabar anant-se'n sol o gairebé, per camins desconeguts en caure la nit, amb un bastó. Era un bastó gros. El feia servir per donar-se impuls i per defensar-se, si de cas, contra els gossos i els lladregots. Sí, la nit queia, però aquell home era innocent, d'una gran innocència. No temia res. Sí, temia, però no tenia per què témer res. No es podia fer res contra ell. O ben poc. Però això ell segurament ho desconeixia. Jo mateix, posat com a dit és, també ho desconeixeria. Es veia amenaçat en el seu cos, en la seva raó, i potser ho estava, malgrat la seva innocència. Què hi pinta la innocència per aquí al mig? Què hi té a veure amb els innombrables agents del maligne? No és gens clar. Portava un barret punxegut, pel que em semblava. Me'n recordo que em va estranyar, com no m'hauria estranyat, per exemple, una gorra o un bolet. Vaig mirar com s'allunyava, vençut pel neguit, vaja, per un neguit que no era necessàriament el seu, però del qual d'alguna manera feia part. Era el meu propi neguit, qui sap el que el vencia a ell. No m'havia vist. Jo estava enfilat al nivell més elevat de la carretera i, per acabar-ho d'adobar, plantat en una roca del mateix color que jo, vull dir grisa. Que es fixés en la roca és possible. Mirava al seu voltant, ja ho he fet observar, per gravar-se a la memòria les característiques del camí, i devia veure la roca a l'ombra de la qual jo era arraulit a la manera de Bellacqua o de Sordello, ja no me'n recordo. Però un home, i jo encara amb més motiu, no forma part exactament de les característiques d'un camí. Per què? El que vull dir és que si per cosa excepcional algun dia ha de tornar a passar per allà, després d'un llarg lapse de temps, derrotat, o per tal de buscar alguna cosa oblidada, o per cremar alguna cosa, el que buscarà amb la vista serà la roca, i no l'atzar a la seva ombra d'aquesta cosa movedissa i fugissera que és la carn encara viva. Però aquests turons ara els coneix, és a dir, els coneix més bé. I si mai té ocasió de contemplar-los des de lluny altra vegada, serà amb una altra mirada, em sembla. I no només això, sinó l'interior. Tot aquest espai interior que no es veu mai, el cervell i el cor, i les altres cavernes on sentiment i pensament celebren el seu sàbat, tot disposat d'una manera ben diferent. Què són aquests turons que una volta van ser contemplats des de dalt i de lluny i les intrincaments, o sigui, el caràcter intrincat dels quals només es va poder intuir? Un dia de pena, ens diu, i en canvi ara es coneixen de prop. I la reacció és com desfereïment. Aquests turons són turons físics, és un paisatge real el que ens està descrivint l'autor o l'autora d'avui. El fet que parli no només de turons, sinó, com diu el text, també de l'interior, i que lligui aquest interior que no es veu mai a la conjunció del cervell i el cor, ens diu que celebren el seu sàbat, el seu acalarre. Això ens fa intuir que potser del que es tracta el tema no és tant la descripció d'un paisatge extern com un viatge introspectiu, un viatge vers això que en diem el món interior, aquesta realitat del sentiment, de la percepció de si mateix, de si mateixa, que pot tenir una persona, i llavors sí, podria ser un espai que aquesta metàfora ens ajudi a identificar-lo, un espai com ha vist, però així com de lluny, i com intueix, però així com de lluny, i que les circumstàncies de la vida et poden portar a haver-lo de travessar. La qual cosa, diu el text d'avui, es pot fer amb esfereïment. Això em recorda la regla de Sant Benet, quan ens diu al principi que Benet, a la seva regla, no vol mai marcar o prescriure res d'ardu, res de difícil, res d'aspre. Com sabem, Benet és conegut i el benedictinisme pel seu caràcter moderat, amable. Però, diu Benet, sí, en aquest primer temps en el monestir es troben dificultats, encara que no les desitgem, això pot ser que passi, que el monjo, la monja, no fugi, diu, esfereït de terror. I les dificultats que es troben en el monestir no són tant dificultats externes, que també hi pot haver coses de convivència, però no són tant dificultats externes, sinó el que et pot ocórrer quan tens una hora i mitja, com a mínim, diària, de pregària individual, solitària, de temps, per tant, per explorar aquests turons que a la llunyania semblaven un de sol i ara de prop es distingeixen. Són dos, tenen una vall entremig, aquest paisatge interior, on, ens diu l'autor, l'autora d'avui, el cervell i el cor, el pensament i el sentiment, celebren el seu sàbat, on el refugi que potser ens ofereix el fet de tenir separat allò que pensem d'allò que sentim, el món dels sentiments no permetem que ens, de vegades, ens canviï els esquemes que fem servir per entendre el món. Aquesta separació, quan es veu vençuda, quan el que ocorre és una trobada entre el sentiment i el pensament, potser aleshores és que s'exploren, s'avança, s'exploren aquests turons que primer només s'havien conegut de lluny. El text d'avui també ens permet observar com l'autora o l'autor fa aquestes referències cultes quan surt, ens diu que va veure una roca a l'ombra de la qual estava arraulit a la manera de Bell'Acqua o de Sordello. Això surt més endavant, aquesta referència amb aquests dos personatges, Bell'Acqua i Sordello, però ens ajuda a entendre que es tracta d'una aventura doncs, que no és tan externa com interior. Qui és? Qui són Bell'Acqua i Sordello? Tots dos són personatges que apareixen a la Divina Comèdia de Dante. Bell'Acqua és un caràcter secundari que surt en el Purgatori, en el cant quart, i que se'l considera la personificació de la indolència o de la peresa. De fet, en la Divina Comèdia, Dante i Virgili troben Bell'Acqua assegut en posició fatal sota d'una gran roca, acompanyat d'altres ànimes mortes. La seva condemna és esperar. Encara no poden ni entrar en el purgatori per poder doncs, fer un procés que els porti a la purificació perquè han d'esperar tant temps com van esperar a la vida terrena per iniciar la conversió. Aquest Bell'Acqua és un personatge que, de fet, l'autor o autora d'avui és el motiu que sigui conegut a la literatura contemporània. Vol dir això que l'autor o l'autora d'avui s'ha identificat amb aquest personatge de Bell'Acqua i el fa sortir en diverses de les seves obres. Sordello, per la seva banda, és el trobador italià més famós. És un trobador del segle XIII i també, com ja he dit, apareix al Purgatori a la Divina Comèdia de Dante. Si Bell'Acqua representa la indolència, la peresa, sobretot des d'aquest punt de vista d'autoexploració, Sordello representa la passió, que podria ser també una altra forma de fugir d'un mateix. Una és ja ni posar-s'hi i l'altra és ocupar-se tant amb coses diverses que aquest viatge interior quedi sempre per més endavant. Sembla vell i fa llàstima veure'l anar tot sol després de tants anys, tants dies i nits, lliurats sense comptar a aquesta remor que s'aixeca des del moment de néixer i abans i tot a aquest insaciable com fer-ho. Com fer-ho? Tan aviat en veu baixa com un murmuri, tan aviat rotund com el i per veure de l'encarregat de l'hotel i sovint inflant-se fins a un rugit. Bé, si seguim amb aquesta idea del viatge interior, aquí tenim la expressió que potser justifica aquesta indolència de Belacqua, que és tant se val. Fa llàstima veure'l, diu, després de tants anys, que han estat tants dies i tantes nits lliurats aquest intent d'aconseguir quelcom, com fer-ho, com fer què, com viure, com aconseguir ser un mateix. Aquesta remor que s'aixeca des del moment de néixer i que aquesta frase almenys ens permet intuir, la pregunta roman, la pregunta continua perquè aquest afany humà sembla que no tingui fruit, que no doni fruit. Recorda, així com abans doncs, m'ha recordat a la regla de Sant Benet, a la primera frase, aquesta segona em recorda el llibre bíblic de l'Eclesiastès, o Kohelet, que és aquell que és conegut per la seva frase. Vanitat de vanitats. Tot és vanitat. I que aquesta paraula vanitat, en hebreu, havel, de fet, es pot interpretar també com a vacuïtat, una cosa buida, una cosa que no té consistència. És això, la vida, on es pot trobar una quelcom sòlid, un fonament que no cedeixi. Aquest insaciable com fer-ho del personatge d'avui diu que tan aviat és un murmuri com, i llavors fa aquesta comparació sorprenent, com rotund, però no pas rotund com una afirmació filosòfica o com una sentència solemne, sinó rotund, i ara, com deia, sembla que vingui el que ha de compensar aquest murmuri que no se sap si s'ha acabat de pronunciar o no, aquesta sensació que la pròpia vida i els seus afanys sigui una cosa tan feble, tan lleu com un murmuri. Ara bé, la rotunditat, però no és, com deia, la rotunditat d'una sentència solemne, sinó la rotunditat del, ens diu, i per veure, de l'encarregat de l'hotel. Com si, no diu d'un cambrer, però jo sí m'he imaginat que l'escena es refereix doncs, a una petició o una comanda en el restaurant, que acabes de dir, doncs el plat d'espagueti i de segon el llom a la planxa. I el cambrer diu, i per veure? És a dir que amb aquesta escena, amb aquesta referència, encara acaba de ser devastadora aquesta vocació de l'afany humà, perquè queda reduït a un quelcom gairebé no identificable, aquest murmuri, o bé a una rotunditat absolutament banal. I encara la tercera possibilitat diu que sovint s'infla fins a un rugit. També pot ser això, la vida humana, com un clam, un crit. En qualsevol cas, un quelcom no intel·ligible. Sí, la nit queia, però aquell home era innocent, d'una gran innocència. No temia res. Sí, temia, però no tenia per què témer res. No es podia fer res contra ell, o ben poc. Aquí trobem, en aquesta frase, una característica de l'autor o autora d'avui, que també és una característica, potser o segurament, del diàleg interior, del monòleg que cadascú pot tenir amb si mateix, que és que poques vegades segueix una linealitat lògica o coherent, sinó que sembla que afirmi i contradigui al mateix temps o una cosa després de l'altra, però sense un lligam lògic que expliqui el canvi. Diu que tem, que no tem, però que sí que tem, i que no es pot fer res contra ell, o que potser sí que es pot fer alguna cosa, però que és ben poc. Aquesta, també podríem continuar amb el tema manca d'inconsistència, aquesta fragilitat o aquesta dificultat de fixar el què d'aquest contingut, el què d'aquesta, potser, vida. I el tema de la innocència, que apareix com a quelcom que pertany a aquest personatge i l'autor o autor diu jo mateix també, posat com a dites, també ho desconeixeria, que no és tan fàcil conèixer o reconèixer la pròpia innocència. I, per tant, aquest temor, que no hi hauria de ser, però que hi és. Perquè com pot aquest ésser, que no pot comprendre's a si mateix, reposar, confiar, no allunyar-se o escapar-se d'aquesta por de no ser prou? Si sabés qui sóc o què sóc, potser m'espantaria encara més, però almenys diríem, aniria sobre segur. Però no, la circumstància d'aquests personatges és precisament la dificultat de conèixer-se a si mateixos. I per tant, el desconeixement obre la porta amb aquest temor, com deia, de no ser prou. El que vull dir és que si per cosa excepcional algun dia ha de tornar a passar per allà, després d'un llarg lapse de temps, derrotat, o per tal de buscar alguna cosa oblidada, o per cremar alguna cosa, el que buscarà amb la vista serà la roca, i no l'atzar a la seva ombra, d'aquesta cosa movedissa i fugissera, que és la carn, encara viva. Aquesta frase, amb tota la dificultat potser d'acabar de saber què hi vol dir, ja la podria deixar sense comentari, sobretot amb aquest final. Aquesta cosa movedissa i fugissera, que és la carn, i llavors diu, encara viva, és a dir, que ja li posa al davant d'aquesta carn, metàfora per la persona, però també descriptor real de la part més sensible, més emocionable i més també vulnerable, que és la carn, ens diu encara viva, amb la qual cosa li posa al davant la seva mortalitat, el fet que no durarà per sempre i potser no durarà gaire. I, de nou, tornar a passar per allà, si és un paisatge extern, doncs una possibilitat, però si és un paisatge intern, quan es torna a passar, es repassa, quan es recorda parts de la pròpia vida, diu, pot ser perquè hom se sent derrotat o per tal de buscar alguna cosa oblidada o per cremar, per eliminar algun record molest. I en aquest intent de recuperar aquest paisatge del passat, allò que potser menys es farà present és la part més vulnerable, la més sensible, aquesta carn movedissa i fugissera. El text d'avui correspon a l'obra Molloy de l'autor Samuel Beckett. Va ser escrita el 1951. Va ser escrita en francès, tot i que l'autor és irlandès, nascut a Dublín, però va viure la major part de la vida a París. Va conèixer la joventut a James Joyce i el contacte amb ell li va permetre d'aprofundir i interessar-se per aquesta part interior de la persona, la seva introspecció i el flux del seu pensament, però alhora fer-ho d'una forma molt diferent que la del seu mestre o inspirador, ja que el que en Joyce és voluntat d'explicar fins al més mínim detall, en Beckett es converteix en tot el contrari, aquest intent minimalista de reduir, no per arribar a l'essència, sinó per constatar que d'essència no n'hi ha, o millor, que no la podem atènyer, que no sabem si n'hi ha, i que tot el que tenim és la nostra banalitat i la nostra insuficiència, la nostra impotència. O potser no. Ho deixa obert. Ho deixa obert com quan ens diu que temia i que no temia. El que li importa no és tampoc fixar el coneixement que no som res, sinó precisament explorar i compartir aquest espai on no sabem, al contrari de una mica com deia Sòcrates, que només sabem que no sabem res. El text d'avui, de Samuel Beckett, l'hem escoltat en la traducció de Ramon Lladó i Soler. I això és tot per avui. Us hem acompanyat, com sempre, en Toni Huguet, a les vies de so, i la Teresa Forcades, al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.